Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. David Morral, el nostre estimat tècnic. Jordi Vilajosan, el que us parla amb ganes, amb il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí entrevistarem a Josep de Martí, director i fundador d'Inforesidències, i després xerrarem amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, amb qui parlarem sobre l'empresa saludable. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Estem a És gran ser gran. Bon dia, senyora Anna.
Bon dia, Jordi.
Anna Cebrán, directora de màrqueting d'Inforesidències. I abans de res, perquè avui tenim una entrevista molt interessant, un petit consell de salut.
Vols assegurar-te que la teva alimentació és correcta a qualsevol edat? Aquests són 5 consells fonamentals. Primer, seguiu una alimentació variada i equilibrada. Hidrateu-vos bé, bevint aigua. Gaudiu del menjar a taula. Dediqueu-hi temps i mastegueu a poc i amb molta cura. Feu activitat física adaptada a les vostres possibilitats. Intenteu mantenir un pes estable.
I llavors, Anna, quin tema del dia ens tens preparat? Perquè sempre amb tu és una sorpresa. Amb el Carles també, però amb tu algunes vegades afines molt bé.
Bon, jo avui vull tornar a parlar de l'aprenentatge. Havia comentat alguna vegada, però és que és un tema que em té molt... m'afecta molt, perquè sempre sento això de que la gent gran ens costa molt que aprenguin coses noves i no faig més que llegir coses al respecte, i no és veritat. Podem aprendre noves habilitats. Hi ha un estudi molt interessant, que és el que volia comentar avui. És d'un metge que especialista en neurociència. Llavors explica el següent, que ho he trobat molt interessant i volia compartir amb vosaltres. Diu, el nostre sistema nerviós és un mapa de la nostra experiència vital. És a dir, el sistema nerviós és l'únic òrgan del cos que es va modificant, educant, reeducant i aprenent en funció de l'entorn que estem. És a dir, Jordi, tu i jo podem tenir el mateix... El fetge serà bastant similar, el teu i el meu. Però, en canvi, el nostre sistema nerviós, com depèn de l'entorn, depèn de l'aprenentatge que hem tingut, està en contínua evolució i és molt diferent un dels altres. I el que diu aquest estudi és que durant tota la vida de la persona es poden crear noves connexions neuronals. I les noves connexions neuronals significa aprenentatge, nous aprenentatges. Llavors, com funciona el cervell? Al crear les noves connexions neuronals es creen nous camins de comunicació dintre del nostre sistema nerviós. I això què vol dir? Que hi ha unes petites com interaccions químiques, i aquesta circulació de les neurones és el que ens crea una certa agitació. Llavors, què passa? Quan som nens, aquesta agitació la tens tot el dia, no? Perquè els nens estan en continu moviment i en continu agitació. O estan agitats o estan dormint. Però què passa quan ens fem grans? A partir dels 30 anys, aquest sentiment d'agitació ja ens produeix com una certa incomoditat i un cert malestar. I llavors, doncs, això és perquè s'està creant aquestes noves connexions neuronals i aquesta situació química que es dona al nostre cervell. És a dir, hem d'acceptar que per aprendre alguna cosa nova hem de tenir aquesta reacció al nostre sistema nerviós. I l'hem d'etiquetar, en vez de dir, no vull tenir aquesta sensació, és dir, sí, estic aprenent alguna cosa nou. És a dir, Jordi, a partir d'ara hem d'abraçar la incomoditat, no la hem d'evitar. Imagina't el diferent. Perquè ens hem d'adonar que quan estàs una mica nerviós, una mica confús, el teu cervell està creant noves connexions. I això ens ha d'inspirar per donar el primer pas per aprendre una cosa nova. És a dir, sempre es pot aprendre. Serà incòmodo, però estem aprenent.
Veus? Avui hi he pres coses noves, que a més, mira, Anna, me les he apuntades. Amb la meva lletra, eh? Jo sé que ningú entén la meva lletra. Moltes gràcies i continuem.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Anna, quina entrevista ens tens preparada per avui que crec que és molt especial?
És especial perquè és sobre la història d'inforesidencias.com i avui he aprofitat per fer-li una entrevista al seu fundador, el Josep de Martí. Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros a Josep de Martí, que es el fundador de inforesidencias.com. El buscador y comparador número uno de residencias, centros de día y servicios de atención para personas mayores. Bienvenido y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues yo te quería preguntar sobre todo porque InfoResidencias empezó hace 22 años, que es hace mucho tiempo, y creo que desde un punto de vista muy, muy de la innovación, porque hace 22 años Internet no es lo que es ahora. Explíquenos un poco de dónde surgió la idea y por qué el Internet.
Pues, a ver, la idea surgió cuando yo trabajaba como inspector de servicios sociales en la Generalitat y de la otra fundadora de InfoResidencias, que es Núria Olius, que en ese momento, pues hace esos años, yo estaba en la situación en que a veces buscaba residencia para algún familiar mío, o mi madre me pedía. Y entonces lo que veíamos era una cosa, que el momento en que una familia busca unas residencias, entonces y ahora, es un momento difícil. Es un momento en que tú buscas algo que de verdad no querrías, porque tú querrías que tu ser querido pues estuviese perfectamente bien. O querrías que fuese él o ella quien buscase la residencia, pero la verdad es que la mayor parte de gente que busca una residencia está en una situación, a veces por deterioro cognitivo, que hace necesario que algún ser querido le ayude. Entonces, sabiendo que ese era un momento difícil, nosotros pensamos, ¿cómo podemos ayudar? Entonces, hace 20 y pico años, las personas que buscaban residencias podían ir a páginas amarillas y en páginas amarillas, de papel, miraban y casi todas las residencias aparecían igual, unas más grandes y otras más pequeñas, el anuncio. Pero todas decían, pues trato profesional, trato familiar, tenemos médico tantas horas, pero las personas querían saber más. Si iban a la Generalitat o iban a la comunidad autónoma correspondiente, en la comunidad autónoma les daban un listado donde aparecían todas las residencias. Esto no les ayudaba. Querían saber qué precio tenían, si tenían plazas libres, a veces si tenía jardín, cómo eran las habitaciones. Y nosotros pensamos, ¿por qué no hacemos, utilizando Internet, que era algo muy incipiente, ¿por qué no hacemos una herramienta en que las residencias puedan actualizar constantemente estos datos y la gente, como mínimo, les facilitemos el primer momento? Y así nació InfoResidencias, con esa ansia en la cabeza.
Me parece una idea muy innovadora en la época, en que no existía, creo que no existía ni el ADSL hace 22 años, ¿correcto?
Correcto. Y mira, entonces existían los modems de 56 kilobytes. Quería decir que cuando yo visitaba una residencia para explicarle de qué iba esto, teníamos que ir con un cable de teléfono, ponerlo en el enchufe del cable y era una llamada telefónica el hecho de conectar a Internet. Pero teníamos una fe muy grande entonces de que esto iba a evolucionar mucho. De hecho, cuando empezamos en el año 2000, casi nadie tenía Internet, pero a partir de 2003-2004, bueno, subió de una forma espectacular.
Claro. Pero yo creo que fueron muy innovadores pensando en las necesidades que tenían los usuarios, la búsqueda de residencias, y cómo indexar o cómo introducir esa información en un sitio que era Internet, que empezaba a desarrollarse entonces, ¿no? Enhorabuena por esta visión de futuro. Muy bien. Pero aparte del comparador y buscador de InfoResidencias, tú siempre hablas de que InfoResidencias es un ecosistema, que aparte del buscador de residencias también ofrecemos otros servicios. ¿Puedes explicar un poquito más al respecto?
Pues sí, podríamos decir que es como una silla con cuatro patas. La más importante es InfoResidencias.com, que es el buscador de plazas libres, el comparador, el indicador de transparencia, que tiene que ver con personas que necesitan una residencia, después se ha ido ampliando o un centro de día, o un servicio de atención domiciliaria, o una teleasistencia. Pero al lado de esta hemos hecho otro sistema que es otra herramienta, que es la bolsa de trabajo. Y con la bolsa de trabajo unimos a personas que buscan trabajo con residencias que ofrecen trabajo o centros de día o atención domiciliaria. Eso es InfoResidencias. Otra parte muy importante es un boletín profesional, que es la newsletter, que se llama dependencia.info, que la hace un periodista muy bueno que se llama Javier Cámara, y que cada semana publicamos noticias sobre atención a personas mayores. Noticias sobre prestadores de servicios, sobre nuevas tecnologías, sobre arquitectura, relatos cortos, innovación, y eso hace que mantengamos pues, una línea directa con los prestadores de servicio y los profesionales. Eso nos lleva a la tercera pata, que es la gestora de conocimiento. La gestora de conocimiento quiere decir que nosotros hacemos formación, tanto presencial como a distancia, para profesionales que trabajan cuidando a personas mayores. También hemos organizado seminarios. También hacemos viajes, que es una cosa muy importante para nosotros, para que las residencias de España sepan cómo funcionan residencias en otros países y puedan traer ideas. De estos viajes ya hemos hecho más de 30 en Europa y uno que hicimos a Estados Unidos. Siempre con una idea. Cada país es diferente, no puedes traer todo de un país, pero te puedes inspirar. Y cosas que parecen imposibles, quizás solamente sean muy caras o difíciles de hacer. Pero si ves un sitio donde las han hecho, quizá no puedas traerlo todo, pero puedes traer un poquito. Y esto, en estos más de 30 viajes que hemos organizado, vemos ya que hay sitios en España donde están haciendo cosas inspiradas en otros países.
Además, creo que estamos preparando un viaje para dentro de muy poquito.
Sí, efectivamente. Ahora, en junio, nos vamos a ir a Finlandia. Me parece que a día de hoy queda una o dos plazas, quizá ya están cubiertas. Pero la idea es este país que es tan interesante porque es un país escandinavo, pero dentro de los países escandinavos, un país, digamos, un poquito más parecido a nosotros que lo que podría hacer ser Noruega o Dinamarca. Y además, un país que nos va a permitir no solamente visitar residencias, que es lo que más visitamos normalmente, sino también un cohousing muy interesante. Y también la posibilidad de visitar residencias de diferentes tamaños, porque vamos a ver desde residencias de 110 plazas hasta alguna de 30 plazas. Y veremos cómo, según el sistema, pueden coexistir residencias de diferente tamaño y de diferente forma de funcionamiento.
Es decir, que estos viajes se montan para, sobre todo, directores de residencias de aquí, de España, para que puedan conocer realidades del cuidado de personas mayores, en este caso, en Finlandia. Y con esto, pues, aparte hacer un poco de networking entre ellos, porque es como tú decías un poco, ¿no? Las residencias, cuando trabajas en una residencia, siempre estás trabajando, estás en tu mundo, estás con tu día a día y no tienes tiempo tampoco de conectar con otros directores, de hablar, de comentar tus problemas, de comentar tus situaciones. Y esto también pues, permite también no solamente ver nuevas realidades, sino también hablar de situaciones en las que tienes y aportar también nuevas ideas.
Totalmente, ¿eh? Y esto hay gente que nos dice cuando volvemos de los viajes, dice, me ha gustado mucho lo que he aprendido en Suecia, en Holanda, en Alemania, en Suiza. Dice, pero ¿sabes qué me ha gustado mucho? Los cuatro teléfonos que he conseguido de personas que tienen residencias en Asturias, en Extremadura, en Andalucía y en Madrid, que el mes que viene me voy a ir a ver a uno porque me ha explicado que también está haciendo una cosa muy interesante. O sea, el networking, el conocer cómo lo hace otra gente, el compartir y generar ese conocimiento.
Y sobre todo es compartir. Como tú dices, no hay cosas imposibles, solamente hay cosas difíciles. Uh-huh. Y tienes ejemplos, además, de personas que han ido ya durante estos 32 viajes que se han hecho, han cogido algunas ideas y las han aplicado después. Aquí.
Correcto, totalmente.
Que eso también, entre ellos, se lo comentan y es muy interesante. Es decir, si algún director de residencia está interesado, nos quedan dos plazas todavía para este viaje a Finlandia, donde iremos a visitar residencias grandes, pequeñas, medianas, además de cohousing, de algún servicio de atención domiciliaria que también nos hablará de cómo funciona allí. Por otro lado, yo te quería preguntar, sobre todo, volviendo un poco a InfoResidencias, la importancia de la transparencia, de la información que existe dentro de InfoResidencias y qué significa la transparencia.
A ver, para hablar de transparencia hay que tener claro un concepto previo, que es el de confianza. Entonces, cuando tú piensas en que necesitas una residencia para ti mismo o para un ser querido, siempre la idea es decir, oye, si necesito una residencia para mi madre, yo la estaré visitando, pero cuando yo me vaya, ¿puedo estar tranquilo? ¿Estaré tranquilo sabiendo que van a tratarla bien? Entonces, esto es una cosa que se genera con dificultad. Generar confianza cuesta mucho, perderla cuesta poco. Entonces, si tú quieres ver qué residencia te da confianza a través de Internet, también es difícil, porque todo el mundo se ha hecho páginas diciendo lo más bonito de la residencia. Nadie hace una página web o nadie hace un perfil hablando de cosas feas de la residencia. Entonces, nosotros lo que pensamos es que podrías pues, ver alguna página que tenga opiniones, pero lo que puedes valorar es la transparencia de la residencia. Quiere decir, no tanto saber cuál es buena o mala a través de Internet, sino saber cuál comparte más datos. Pongo un ejemplo. Ahora yo estoy dudando entre tres residencias y veo que una, a través de su perfil de inforesidencias.com, me dice cuánto vale la residencia, si tiene plazas libres, exactamente qué incluye el precio y qué no incluye el precio. Sin que yo lo pregunte, ya me están diciendo cuál es el horario de visitas de la residencia. Me están diciendo, oiga, si usted quiere venir a la residencia, este es el contrato que va a tener que firmar. Este es el reglamento de régimen interior. Aquí trabajan tantas personas y además ya el sumum. A nosotros nos inspecciona la administración de la comunidad autónoma cada año. Este es el resultado de la última inspección de sanidad. Este es el resultado de la última inspección de servicios sociales. Claro, si una residencia es transparente, genera confianza. Nosotros lo que llevamos años diciendo es a las residencias, tenéis que generar confianza a través de la transparencia. ¿Por qué? Porque ahora, después de la pandemia, hay gente que tiene dudas, que tiene reservas, que tiene incluso desconfianza de las residencias, pero es una desconfianza injusta, porque se le han generado algunas noticias que no todas son ciertas y además son muy sesgadas. Pero en vez de quejarse de que ha habido estas noticias injustas y sesgadas, decimos, hombre, comparte tus datos, sé transparente. Y a la gente que busca residencia les decimos, mira qué residencia es la más transparente e incluso si ya tu madre vive en una residencia, mira cómo es de transparente la residencia. Y nos están diciendo desde las asociaciones de personas mayores, desde colegios profesionales, que es una herramienta muy buena. Por eso estamos contentos de haber podido participar en su creación.
Es decir, para entender el tema de la transparencia, por un lado es en función de la información que aporta la residencia dentro de inforesidencias.com, es decir, todo esto es con el contrato, el horario de vida, copia de las inspecciones que se han realizado. Todo esto te lo puedes descargar como usuario cuando entras dentro.
Correcto.
Para poder tener, pues si quieres ir a visitar la residencia, te lo puedes descargar, lo puedes leer antes y tener toda la información para ir preparado cuando hagas la visita. Y por otro lado, esta información puntúa de una cierta forma para conseguir este indicador de transparencia que es un número que está dentro y que ordena las residencias dentro de inforesidencias en función de este indicador. ¿Correcto?
Así es, correcto.
Perfecto. Pues ya sabéis, si necesitáis buscar una residencia y queréis saber toda la información, en inforesidencias.com podréis encontrar esta información y podéis descargaros toda la información que sea necesaria para preparar esta visita. Por último, Josep, yo te quería preguntar, si tuvieras que dar alguien que está ahora buscando residencia, que tiene este problema de que necesita buscar una solución para un ser querido, ¿qué consejo le darías?
A ver, yo el principal sería seleccionar dos o tres residencias a través de inforesidencias, viendo dónde están, el precio, cómo son de transparentes, visitar la residencia y durante la residencia hacer alguna pregunta difícil. Quiere decir, alguna fiera pregunta que no sea del todo cómoda, como, oiga, ¿cuánto personal tiene? ¿Quién está en el turno de noche? Si vemos a algún familiar, hablar con el familiar. ¿Por qué digo esto? Porque lo que veremos es que la inmensa mayoría de residencias nos responderá tranquilamente. No le molestará que hablemos con un familiar, pero yo lo que querría es descartar esta sensación que puedo tener de desconfianza previa. Si hablo con la persona y hago la pregunta incómoda el primer día y ya veo la respuesta, estaré mucho mejor que si un día llega una situación incómoda y ya mi madre está ingresada en la residencia, hago esa misma pregunta y entonces digo, uy, no me gusta cómo han respondido. Digo, es solamente un truco, pero yo creo que es muy importante y además la gente se llevará la gran sorpresa de que la gran mayoría de residencias son gente muy profesional y te darán una respuesta satisfactoria.
Me ha gustado mucho esa idea de hacer la pregunta incómoda en el momento cómodo, no cuando llegas al momento incómodo, que realmente entonces estás todo con toda ansiedad. Me parece que es un consejo muy interesante. Pues muchísimas gracias, Josep, y hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui parlarem d'uns consells per crear el que es diu un videocurrículum. Què ens estem trobant? Que hi ha residències que llavors demanen, en lloc de, a part d'enviar el teu currículum, diuen, pues, faig una selecció d'aquestes 5 persones i abans de fer l'art de fer-li entrevista a les 5 persones, m'estimo més rebre, pues, que m'enviïs un vídeo i m'expliquis lo del currículum, però amb un vídeo. Normalment d'un minut i mig, màxim 2 minuts. Llavors, avui el que havia pensat és, no passa molt, però cada vegada és una tendència, i explicar una mica de com fer-ho, val? Com fer aquest videocurrículum, podem dir. Jo, sobretot, el que dic és, sobretot, estructura-ho molt bé. S'ha de fer com un guió. I és molt important estructurar-lo bé, amb 4 parts molt importants. Només tens un minut i mig. Llavors, sobretot, és la primera part, presentació. Qui ets? Què fas? Quin tipus de feina estàs buscant? Primera part. Segona part, la teva formació. Digues ràpidament el títol que tens i només comenta si tens un altre títol, l'últim títol que hagis fet o l'últim curs que hagis fet. Aquesta part més ràpida. 3. Explica la teva experiència professional. Aquí explica una mica més. Explica la teva experiència, què és el que més destacable, què és el que t'agrada. I 4, informació addicional. Aquesta és la part, diguéssim, més desenfadada. Pots dir, pues, pots explicar els teus hobbies. I sobretot, si estàs, diguéssim, vols un lloc amb una residència, un centre de dia o atenció domiciliària, sobretot explica per què t'agrada treballar amb gent gran. És molt important que ho expliquis bé. Una vegada tens aquesta estructura feta, repassa-ho, revisa-ho i practica-ho molt. Després, cuida la teva imatge. Recorda que la primera impressió val més que 1.000 paraules. Per tant, posa't com si anessis físicament a fer l'entrevista per anar-te a gravar. És molt important fer això. Cuida el vestuari, el maquillatge, el cabell. El maquillatge, si ets una dona, si ets un home, pues el cabell i el que portes vestit, perquè és molt important donar una bona impressió. I després, com parlar davant d'una càmera. Cuidado amb el tono i el vocabulari. I després, fes molt bé les pauses. Vull dir, intenta que el teu to de veu sigui pausat, que sigui que vagi a poc i que s'entengui bé. Fes frases curtes i, sobretot, no t'enrotllis. Menos és más, recorda. I, per últim, cuidado amb el tema de la llum i el tema del so. Assegura't que tens llum natural, si pot ser al costat d'una finestra. I recorda, no, mai es aconsegueix una segona possibilitat per crear una primera impressió. Molt important, la primera impressió que dones. Molta sort.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final d'Esgran Ser Gran. Moltes gràcies, Anna.
Moltes gràcies, Jordi.
Anna Cebrián, directora de màrqueting d'Inforesidencias. I seguim nosaltres al Temps de Benestar, però amb vosaltres fins demà.
Fins demà.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja estem a Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Hola, molt bona tarda, Jordi.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. I avui parlarem d'un tema que jo crec que interessa a tots i a totes. L'empresa saludable. Ens podries primer definir, encara que tots podem tindre una imatge de lo que ens agradaria que sigués una empresa saludable. Què enteneu vosaltres, o què s'entén per empresa saludable?
Pues mira, una empresa saludable s'entén aquella que guarda un equilibri entre el que seria la competitivitat i el benefici de l'empresa i la preservació de la salut i l'equilibri emocional del treballador. L'empresa saludable és aquella que dona el 120% sense córrer riscos.
Llavors, et faré la pregunta típica i tòpica de qualsevol empresari, petit, gran o responsable d'una organització. Quins beneficis econòmics m'aporta jo convertir la meva empresa en una empresa saludable? Perquè jo crec que ningú us pot negar, però et vindran que si els costos que això em pot aportar, que si l'inversió que això em pot aportar, que si tinc a fer menús, que si tinc a fer activitats... Com ho podíem concretar i, sobretot, quin benefici final, en termes monetaris, es pot veure afectat?
Bueno, el que està clar és que nosaltres hem fet un estudi a 2.000 empreses. Sí que és veritat que ha estat degudament segmentat. Llavors, aquestes 2.000 empreses no són empreses grans, tampoc són empreses micro, perquè les dades no són fiables. A l'empresari, quan ho hem intentat, versiona, però hem fet un tall a empreses d'entre 50 i 300 treballadors. Llavors, 2.000 empreses estudiades, el resultat és que existeix una correlació directa entre el benestar dels empleats i els seus resultats empresarials, no? I això com es tradueix, no? Pues que si millorem el benestar dels empleats, s'incrementa la seva satisfacció en alguns dels casos fins a un 55%. Vull dir, cuidado, si se'l té en compte i tal, el nivell de satisfacció del treballador puja, en el que incrementa la satisfacció. Ell o ella està més content envers la... en l'organització produeix més i millor, i això té una relació directa amb la millora d'atenció que donen els seus clients. Llavors, el resultat d'aquesta gran mostra suposa que el 3% de les empreses que cuida els seus treballadors, que els protegeix, que es preocupa d'ells, incrementava el nivell significativíssimament de satisfacció dels clients. I l'1% de les empreses no era significativíssima, però també agafava i el client ho decodificava. Important el que estic dient, que ho decodifiqui el client, sí, és un pas molt gran, perquè normalment tendim a queixar-nos. Quan ho fem mitjanament malament, la gent ho verbalitza. Però normalment, quan ho fem bé, s'entén que és la nostra obligació. Per tant, que un client reconegui, que entre pitos i flautes el 4% dels clients reconegui que realment aquella empresa ha millorat la seva qualitat d'atenció, la seva qualitat de servei, això és molt important, imagineu-se. Un 4% de millora només per tindre el treballador content i en una sonrisa en la boca, d'on hi ha que firmar, no? Si rasquem una mica més, i no ens quedem només en lo crematístic, si millora o no, ho reconeix el servei, la millora del servei al client, realment el 82% de les empreses enquestades a l'empresari diu que han disminuït els conflictes, que els treballadors que estan contents, evidentment, tenen molt més bona relació amb els seus companys directes i amb la seva cadena de comandament. Això és importantíssim, perquè les empreses, moltes d'elles, viuen en el conflicte sistemàtic. Quan acaben d'un, ve un altre, no? que el 55% de les empreses digui que han disminuït de manera significativa els conflictes interns, doncs a mi em sembla una dada espectacular, més del 50%, no? Jo crec que són dades molt positives i que, com sempre dic, no necessàriament tenen que costar calés.
Ara, Xavier, estem parlant amb Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Jo sóc un petit empresari, perquè potser com a gran empresa això es pot entendre millor. Petita empresa, hi ha certes més barreres, i s'orienta més el que se'n diu aquí en Catalunya a la pela. Això quan em pot costar?
Bueno, depèn de la dimensió de l'empresa i de lo ambiciós que pugui ser el projecte. Però, mira, més enllà d'entendre l'empresa saludable com aquella empresa que agafa una bandeja de fruita i ofereix als seus treballadors, que ja és un primer pas, però bé. Lo seu que és tindre una estratègia ben definida, ben estructurada i ben orquestada, no? Llavors, què vol dir? Pues que comencem amb coses que no costen calés, com alguna vegada hem dit, no? Pues, per exemple, practicar l'escolta activa o fins i tot... mira, tenim un exemple que és clamorós, no? Vull dir, vam fer proves pilot i de donar el dia de l'aniversari del treballador festa. No és que li donguem un dia per la patilla, senzillament li deixem agafar festa i, ho recupera al llarg de la setmana següent. És a dir, que no és que li regalem el temps, la persona fa les hores que li toquen, el que aquell dia se l'agafa de festa i recupera les hores. No? Pues, bueno, només en aquest simple fet, escolta, dels enquestats que vam passar, més del 92% va reconèixer que era un esforç important que feia l'empresa i que estava en deute en l'organització. Que un treballador ens digui que està en deute en l'organització, ostres, això no té preu, Perquè si sabem rentabilitzar-ho, si sabem jugar emocionalment les nostres cartes, cada concessió que fem des de l'organització no tenim cap obligació de fer-ho. Per tant, ja que sapigué activar-ho, positivar-ho, no? Decodificar-ho en positiu i fer-li veure al treballador l'esforç que suposarà aquesta prebenda que se li fa, l'esforç que li costarà la pròpia organització, per exemple, el propi empresari, que tindrà que pencar més, o els seus companys estaran més sobrecarregats i ho fan per fer-lo feliç, però que a l'hora de la veritat ell està en deute, no només en l'organització, sinó en els companys, no? Vull dir, petites coses que no costen calés, jo recomanaria començar per aquestes petites coses, no? A vegades és quan em demana alguna cosa el treballador o la treballadora, no posa mala cara. Per què? Imagineu-vos que al final acabarem transigint. Escolta, que mira, tenia hora de tutoria, no m'hem recordat a dir-t'ho, deixa'm anar. Bueno, parlant malament i en plata et fot una putada. Però que a l'hora de la veritat, si li tinc que deixar anar igualment, doncs fem-ho des del primer moment en una sonrisa. No refunfunyem com les velles, no? Perquè si després accedirem, tot el bé que ho hem fet en la part d'accedir, ostres, però no tindrà el mateix efecte perquè ens hauran tildat de pitus o grunyon, no? I la gràcia no la farem sencera, tot i fent-la. Vull dir que, repeteixo, hi ha moltes coses que no costen calés, hi ha petits tics que en tot cas després comentarem, però que a l'hora de la veritat ens porten a un nivell de satisfacció del treballador perquè veu que ens posem en la seva pell i empatitzem envers la seva necessitat i que fem tot el possible per intentar-lo fer-lo feliç. Després ho aconseguirem o no ho aconseguirem. Però, repeteixo, no anem per coses grandiloquents, anem per les petites coses del dia a dia, que a l'hora de la veritat són les que realment ens posen en evidència.
Ara uns moments de publicitat i tornem amb Xavier Pladevall.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Seguim amb temps de benestar, aquí amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Es podies concretar alguna d'aquestes mesures concretes dins d'aquest marc estratègic que ens has comentat que era tan important?
Mira, permisos de treball retribuïts i que se'ls autogestioni. Per exemple, 2 dies de permisos de treball, bé, evidentment comunicats en temps i forma. Escolta, mira, tal dia els crios no en tenen escola. M'agradaria poder-me agafar el dia lliure. Escolta, ja sé que no tinc cap obligació, que tens cap obligació de donar-m'ho, però m'agradaria perquè això em permetria, doncs jo què sé, estar amb ell i que no es quedi desatès i m'estalviaria el canguro. 2 dies a l'any, només un detall, una esquitxadeta, 2 dies a l'any, però aquestes hores després es recuperen, són retribuïts perquè no li descomptes el salari. Tu li pagues el salari igual, però a l'hora de la veritat les hores les fot igual, perquè les recupera. Aquesta seria la primera. Segona, el dia del seu aniversari, a tothom li agrada agafar vacances romane, no? Pues, ostres, és un altre punt que també, ostres, deixar-li escollir. No, escolta, pues, tampoc costa caler, perquè aquest dia el recupera. Més coses. Escolta, fem una bossa. Agafem i premiem la puntualitat. Això m'està donant molt bons resultats a les empreses. L'antiga paga de puntualitat, pues, escolta, tothom, en vez de pagar per la puntualitat, no, que això és una obligació, és al revés. Si la persona deixem un quart d'hora de coll, sempre que es pugui, evidentment, en una cadena muntatge no podrà ser. Sí? Però a un botiguer, per exemple, pues, escolta, tenim una hora d'apertura. També és algo que la persona tingui que ser ell el que obre el xiringuito, no? Llavors, sí, clar, coi, la clientela no pot quedar desatesa. Però si tenim 2 o 3 persones per atendre, deixem un marge d'un quart d'hora de coll d'entrada. I si la persona arriba més enllà d'un quart d'hora, i això en el fitxatge avui en dia ho tenim controlat, té que pagar, té que pagar. Aquí ja cada un gestiona com vol, un auret, 3 aurets. En post de una sortida conjunta, un vermut per Nadal, una sortida pseudolúdica, sí? O un afterworks, que es diu ara, que està de moda, no? Pues bueno, després agafem i un dia, quan acabem de treballar, ens n'anem a la bolera o ens n'anem al cine o al teatre. I qui ho paga, això, no? El fondo de tota la gent que ha arribat tard. Per tant, tu dones un coll d'un quart d'hora i diu, sí, jo us la deixo, fot una concessió, però vosaltres agafareu i pagareu si trigueu més. Però, clar, t'estan fent tots els treballadors, t'estan aconseguint que tu facis team building, no? O sigui, una reunió d'aquí fora de l'horari laboral, una activitat, com dirien els crios, extraescolars, sense que et costi un dur. Per altra banda, algú tan senzill com en retindre una base de dades i en recordar-te del dia del seu cumpleanys, tu, i felicitar-lo. Hosti, tu, això té un efecte importantíssim. Ja no diguem si tens sensat també el dia de l'aniversari de la dona, no? Del senyor que treballa o del marit de la senyora. Ostres, això
petits tics, són petites cosetes que podem implementar, que no costen calés i que ens estan donant un rèdit, un benefici brutal. Sortim de l'arquetip rígid, tradicional, de ordeno mando, sota cavallo i rei, per un sistema de lideratge molt més humanitzat, molt més empàtic, molt més proper. Jo no sé si en això contesto la teva pregunta, Jordi. Podria atendre'm aquí a tota mà. Tampoc és plan.
No, perfectament. No, ha sigut molt clar i molt concret, que al final és el que els nostres oients volen sentir. Seguim aquí, Temps de Benestar, en Xavier Pladevall, i preguntant-li sobre temes de l'empresa saludable i coses molt concretes. El fem baixar, com es diuen els toros, a l'arena, perquè toré el toro, perquè ja que el tenim aquí, ens aprofitem d'ell, com cada setmana. Llavors, ara ens has dit algunes mesures que podem prendre en una organització, mesures molt clares, molt concretes, i coses que a mi no se m'havien ocorregut, com algo tan senzill que si jo puc preguntar-li el dia que entra a l'empresa quin és el dia del cumpleaños de la seva parella i de la seva dona, pues és un detall de felicitar-lo. Quins serien els resultats, les conseqüències d'aplicar, de tenir una estratègia coherent, que és important que sigui coherent, amb aquest concepte d'empresa saludable?
Bueno, el primer que minimitza és l'absentisme, perquè el treballador està molt més implicat en l'empresa, sent més els colors i, per tant, des de la motivació, evidentment, la relació que tenim amb ell i els companys amb ell, pues, al ser molt més empàtica i molt més implicada, pues, ja s'estableix un sistema d'ajuts informal, que surt d'ells, no cal que el mando digui tu, ves, ajuda en el teu company. No, ja surt d'ell, no? Per tant, se minimitza l'absentisme, es millora el ratis de productivitat, es millora la qualitat que es dona envers els clients. Derivat d'això, millora la imatge de marca, no? I això genera una millora de la competitivitat de l'empresa. Fidelitzem a l'empleat, evidentment, si ha augmentat la motivació i l'engagement, no? El sentiment de pertenença en l'organització és més alt. Per tant, és més difícil que me'l piquin. Jo sempre dic que les empreses són autèntiques escoles de formació d'empleats que per no empatitzar amb ells se'ns en van i tornem a començar. Si sapiguessin quan ens costa això, se'ns fotrien els pèls de punta. A partir d'aquí, doncs ja ho hem comentat, augmenta la productivitat, tot retenim el talent, disminuïm la rotació, per tant, millorem la compta de resultats, el no tindre que invertir en una empresa de selecció o temps nosaltres seleccionant novament. Jo crec que tots són avantatges. Creure en les persones, posar-les en el centre del negoci i ser una empresa saludable, no només a nivell alimentació. Saludable vol dir emocional, salut emocional també, no? I repeteixo, l'experiència em diu que tots són avantatges. Hi ha un cost mínim.
Ja estem quasi arribant al final. Ara és un mes de publicitat i entrarem en conclusions.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Es Seguim aquí a Temps de Benestar, en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i jo, com cada setmana, prenent apunts de totes les coses que ens va dient, intentant preguntar el màxim possible. Llavors, la pregunta del millón, quin percentatge d'empreses, més o menys, possiblement aquesta informació no la teniu quantificada, però segons la teva percepció, quin percentatge d'empreses segueixen aquest concepte d'empresa saludable i quin percentatge no el segueixen?
Bueno, evidentment no tinc una dada estadística, però la meva impressió és que en la microempresa, vull dir, empreses de menys de 15 treballadors, el concepte aquest d'empresa saludable, pues, si es fan un 5% de les empreses, diria que és molt. ¿Vale? Quan pugem aquest un altre escalafó, i diria jo d'entre 15 i 50 treballadors, la dimensió de l'empresa, això podríem estar parlant de que podria arribar uns 8-9%. Si ens n'anem a empresa més gran, no? Empreses de 50 a 250, això estaria més menys, aquí sí que tinc dades, I dic més menys perquè dependrà del sector. No és el mateix un sector industrial, que és molt més rígid, que un sector serveis, que és més flexible, no? O ja no diguem un sector oficines i despatxos, no? Jo et diria que aquí el rati ens puja al 18, 20, inclús 25%. En el cas d'oficines i despatxos, ostres, 25%. Cuidado, si me preguntessis les mateixes dades fot 2 anys abans del Covid, diria que el resultat seria molt inferior. Però el Covid ens ha posat una mica a puesto. I si ens n'anem a empreses de més de 250 treballadors, estaríem en un ratis d'un 30%. Tot i així, tenim molt recorregut per fer, Molt recorregut per fer. Però bé, repeteixo, Covid ens ha ajudat, ens ha donat una empenteta en els temes de conciliació. El teletreball, que cuidado, que ja sabeu que jo no és que sigui un detractor, però teletreball mixta sí, però teletreball només no sóc partidari. Bueno, repeteixo, el Covid ens ha ajudat a posar-nos una miqueta més en solfa, tot i així tenim molt recorregut per davant.
Llavors, Xavier, et demanaré el que es diu en castellà el triple salte mortal. En 2 minuts, com em podries concloure, diguéssim, aquest concepte de presa saludable i la seva utilitat? Ja sé que sempre t'ho fico una mica més complicat, però la ràdio és així, el temps, com diuen, és or.
Bueno, jo et diria que l'empresa saludable té 3 pilars fonamentals. El primer, sens cap dubte, és, ho comentàvem fa un moment, derivat del Covid, la màxima conciliació laboral i familiar ens assegura uns nivells tensionals més baixos i, per tant, això, aquesta flexibilitat ajuda que la persona pugui conciliar millor i per tant, tindrà una vida més harmonitzada. En segon lloc, i és fonamental, fomentar els hàbits saludables a les organitzacions. És a dir, intentar agafar i treballar en campanyes que tampoc costen gaire d'alimentació equilibrada, tabaquisme, de res serveix, que molta conciliació familiar, si després, a l'hora de la veritat, ostres, les persones tenen problemes de salut, perquè si falla la salut ja malament rai, no? Tot se'n va a campistrau. Per tant, des de l'empresa, incentivar aquests hàbits saludables a nivell d'alimentació i de manera de fer, no? Potenciar l'esport, no? Pues no costa calés, però, ostres, pues un dia a la setmana o cada 15 dies anem a jugar a pàdel. Pues, ostres, bueno, ja des de l'empresa empuixem la vagoneta i ja movem fitxa i posem les primeres pedres cap a treballar el tema salut dels treballadors. I el tercer, evidentment, per mi bàsic, és millorar els canals de comunicació i la manera que diem les coses. Tu a un treballador li pots dir no, i et demana una cosa i li dius no. Però si te fem l'esforç de raonar-li el per què i en quina mesura ens perjudica com a organització o en els companys, i en aquest cas no podem accedir a la seva petició,
pues li agradarà més o menys, però si han fet l'esforç d'explicar-li el què, com, quan, a on i per què, evidentment li agradarà més o menys, però li hem donat una resposta argumentant-li els motius. El que pitjor tolera un treballador és el sota, cavallo i rei, no, per què no? Això com quan érem petits i el nostre pare ens deia no. I per què? Ostres, no em deixes dir, per què no? Doncs, hòstia, això ens enrabiava més, no? I entrem en una espiral que no té retorn, eh? I ens cremem les persones. Per tant, treballar en una molt bona política de comunicació en les organitzacions, per més que siguin petitetes, jo crec que això comporta un factor diferencial. Per tant, ja ho hem dit, intentar en la mesura del possible ser flexibles i conciliar, treballar la salut des de l'empresa i esforçar-nos en tindre una molt bona comunicació, deixant clar què, com, quan, a on i per què sí o per què no accedim a les peticions. Jo no sé si això era el que volia sentir, però en dos minuts he passat la revàlida.
Pues moltes gràcies, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, i una forta abraçada i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Jordi. Una abraçada.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà a la 1. Que aprofitin.